al 92.2 de la frecuencia modulada, Radio Villarreal.
Pues sí, así estamos, al 92.2 de la frecuencia modulada, Radio Villarreal, y a la hora de contarlos y explicarlos todo el que pasa o las cosas que le pasen al Villarreal Club de Fútbol. Hoy ha acudido Fernando Roig a las instalaciones de la ciudad esportiva del Villarreal. Ho ha fet cumplint tot el protocol perquè ara per arrimar-te un futbolista quasi tens que anar vestit d'astronauta. No tant, és una conya, tampoc ho agarreu tot en sèrio de lo que vos contem així, és un poc exagerar-ho per a que ho entengueu. Però així ha estat. Roig, que també ha passat les proves corresponents per a poder apropar-se als futbolistes, ha estat seguint la sessió de treball matinal, normal. El president del Villarreal Club de Futbol sap que arriba un moment clau, que l'esforç realitzat ha estat intens, complicat i car. Mira, estava pensant ara tot el tema de les dades que acaba de donar la Generalitat d'infectats per localitat, morts i demés, i al final hi ha dues coses que queden clares. El futbol va per davant per dues coses. Una per pasta i l'altra perquè ho tenen clar i van tots a una. Jo tinc la sensació que en molt bona fe i en molt de treball, però els organismes, els nostres polítics, en tota aquesta història, a més de que mos pillà i nadie lo sabia, el capità a posterior i totes aquestes bobaes, han tingut un problema que no tenia el futbol. La pasta, i si és vital, no la tenien, ni la seguissin tenint, ni la tindrem, i tenim pasta, tot és més solucionable i més ràpid. Tota la història de los tests massivos o lo de les mascaretes. No hacen falta. Claro, si no les tens, què vas a dir? I si no tens per fer tests per tot el món, pues no valen. Però fica't en això. I després anar tots a una. En el futbol ho han tingut clar perquè és el seu negoci i lo primer i prioritari és salvar el negoci. En l'altre, no sé si no entenen que el negoci és el de tots i que n'hi havia que salvar-ho. I sí, primer el de la salut. Però bueno, el futbol ja està ahí, i ha estat capaç de reinventar-se. Ara pensaven els francesos que el primer dia s'aplaudia a Macron a rabiar fins que se feia sang en les mans per anul·lar el futbol. Avui, un mes i mig després, és l'única lliga gran del món que no va jugar. En una situació de desescalada en la que cada dia, claro, tots aquells que estaven de vieja del visillo de no se puede, són els que no alcen el cul de la caïra d'una cafeteria o d'un bar. Que llegiera un estudi que és dels llocs on més fàcil si no te llaves les mans. Ja veu les mans. 1.000 vegades. 2.000, 3.000. I mantenir un poc de distància és prou. Però com dia, vosaltres vos imagineu a Sánchez anul·lant el futbol fa mes i mig dient que no se juega porque lo digo yo, porque esto es lo que hay que hacer? Arribeu a tindre-ho en el cap? Quan se va dir de tornar al futbol era pensant que això estaria com està ara o inclús una miqueta millor i que quan començara el campionat les coses estarien mitjanament normals. Si podrem anar a la playa, podrem anar als bars, podrem entrar dins dels bars, podrem ir al carrer, podrem fer una vida mitjanament normal, com és possible que no se poguera jugar al futbol 11 contra 11? I tota aquella història de si en un córner estoy cerca, claro que estàs cerca en un córner, igual que una cafeteria. Igual que en el supermercat, igual que en tots els llocs. La idea passa perquè mentre n'hi hagués molt de contagi no tingueu cap contacte i quan el contagi baixa i n'hi ha menys possibilitat de contagiar-se, mantindre aquest protocol tan estricte que ara comença a tindre aquesta via oberta de poder entrar premsa, aquesta via oberta de poder entrar públic l'any que ve, si no n'hi ha una locura. I poquet a poquet canviar-ho. Vamos, que el futbol tornar no era un humorà, era per recuperar la pasta, això està clar, això no ho llevarà ningú, això funciona aixina i contar tonteries no estem. Però n'hi havia una base, una idea que li donava l'opció de que era factible. Si això millorava i fent les coses sèries, apostant fort en el test, en el control, en el protocol de sanitat, el que vos deia al principi, si tens pasta i una idea clara, tot és més fàcil. El que passa que és difícil tindre pasta. I després d'una situació com aquesta, tindre una idea clara en hartos ja una. Després te pot ixir rana. Però s'ha eixit bé. Per ara, ja veurem. 2 i 13, anem a ello. Avui vull fer el 3 de copes en batalla i en alegre. Vull escoltar encara que siga un poc el tècnic del Celta. I a més, tinc que parlar en el capo o el millor futbolista de futbol o de eSports, que és jugar a futbol per la tele. Fenòmenos, eh? El del Villarreal ho és, almenys. Això diuen. 2 i 14, anem a ello. Bueno, anem a ello. Com diem, el Villarreal Club de Futbol ha treballat avui baix el control del seu president, Fernando Roig Alfonso, que ha volgut veure de prop què estan fent els seus futbolistes, com estan preparant esta tornada de la competició de Lliga i com estan a hores ara d'ànims. No s'ha apropat als futbolistes, Roig. Ho podia haver fet perquè complia el protocol, però com tampoc permetís el protocol tindre contacte amb els futbolistes, el que ha fet és veure-ho des de lluny, eh? Cosa que, bueno, si estàs a molts metres crec que no passa res. Tot el món va agafant aquesta tranquil·litat. Anem a veure què fan els nostres confinats preferits en este programa, com són Rubio i el senyor Orejuela. Rubio, què tal? Bona vesprada. Com esteu? Com estàs? En esta prèvia de la que ja el futbol torna i torna a saco, perquè ja n'hi ha moltes lligues que comencen i ja s'han confirmat la majoria.
Sí, ara el que tu deies, pràcticament ja, excepte França i Bèlgica, Holanda i Escòcia, pràcticament tota la resta de països ja tenen una data per a començar i això, hi haurà un, pràcticament des de meitat de juny fins final de juliol, un mes que serà pràcticament tots els dies veure un o dos partits.
Vamos, la fira, eh? És una locura, eh? Una locura. Eric, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Ja està soci quasi, eh? Ja ho tenim ahí a tir de pedra. Comença el futbol, veurem què futbol veiem. I saps l'altre, és la gran incògnita, no?
Sí, però ja són pràcticament dues setmanetes el que resta per a que tot torne. I en ganes, ara de moment aquest cap de setmana es tindré que conformar mirant algun partit de la Bundesliga, però sí que és veritat que ja l'actitud és diferent perquè ho veiem molt més a prop.
Bueno, doncs fem una pausa i anem a ello.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13:30 y de 15 a 18 de la tarde.
Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos. Día Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-526232. Juntos lo conseguiremos. Amb el Covid de neu ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Teníamos muchas ganas de estar a tu lado y ahora estamos más cerca de ti porque McDonald's abre de nuevo sus servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada en Villarreal y Castalia con todas las medidas sanitarias y un horario de 12:30 a 23 horas. Para más información sigue nuestras redes sociales. McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte y Villarreal ya están de vuelta.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Vinga, comencem. Avui és 29 de maig, divendres, Rubio. Tal dia com avui van passar coses grosses al Villarreal de futbol.
Pues tenim dos partits, en el 1978 en tercera a 0-1 Villarreal 5 i en el 2005 en primera Villarreal 4 llevant 1, Josico 2 de Forlán, 1 de Lucho Figueroa, i això ja es classificava per a la Champions.
Sí, és un dia guapo, eh? Vosaltres dice també vos sona xino, no? D'haver-lo vist en el YouTube, Eric.
Sí, sí, jo d'haver-lo vist repetit sí, però en directe no me'n recorde.
Me feu vell, tio. Pues tinc que fulminar els dos, possible. No puc buscar gent que tinga la mitat, menys de la meitat de l'edat que tinc jo. És un drama. Ese dia va ser Pichichi, bota de, Dieguito, bota d'oro, Dieguito, bota d'oro. Ese dia vam descendir al Llevant i des de Llevant dient que si mos haguem deixat empatar ells s'haurem salvat i nosaltres també haurem jugat Champions, però és algo que no se sabia durant els partits, s'ha hagut certa polèmica. Forlán volia ser bota d'or, el Villarreal volia guanyar i estar en Champions. Mira, a Sodia Roig en aquella extinta Canal 9, Canal 9, després d'aconseguir-ho.
Això que ha aconseguit avui,
jo crec que és algo importantíssim el que han aconseguit per tota la província de Castelló. Jo crec que estar en Champions és una cosa grandíssima i tot això, l'afició, el content que està, val la pena.
Quin ambient, quina festa, això no s'ho podia imaginar a principi de temporada.
No, però vamos, home, la il·lusió sempre està i els objectius són que ho han aconseguit i importantíssim per tot el que han aconseguit.
Ei, quin partit, el d'avui?
Un partit, sobretot per després l'anècdota ja, que és el de Pichichi de Forlán, pues importantíssim i boníssim.
Bueno, pues este es Fernando Roig en ese moment de la festa de que el Villarreal aconseguirà la Champions. Vosaltres penseu que pujar al Villarreal a la primera és la bomba, però estàs en segon i un dia te pegues un cop al cap i pots. Però jo, sincerament, jo tota la gent diu no, la de Compostela, aquell ascens, va ser el primer. Sí, és veritat, va ser diferent. Però jo podia haver sigut flor d'un dia com el de l'Extremadura o el Mérida i molts equips d'issos, no? Nosaltres érem d'aquest perfil. Però que uns anys després el pueblecito, l'aldea, totes aquestes coses que ens diuen jugar a Lliga de Campions... Claro, yo sinceramente creo que això sí que és irreal. Això sí que és una cosa que dius, mare meva. Vosaltres penseu que el Villarreal i ese dia se classificava per la Champions League, eh? Per la Copa Europa en blanc i negre. Jo sempre recordo a mi que me deia que ell era del Madrid i del Cordobés, perquè era l'únic que televisaven i perquè el Madrid sempre guanyava la Copa d'Europa. Claro, és que ese és el tema. O sea, era ficat al nivell de rics, rics, rics de l'Europa, tio. I damunt te casques una semifinal a l'any siguient, pa redonir-ho del tot, no? Claro, jo crec que, si, per mi, sincerament, el gran creixement del Villarreal, el gran salt, el que el fa diferent, no és pujar a primera. El que el fa diferent és entrar en Europa, entrar en la Champions i fer aquella Champions, que és la que te fica en tot Europa i te fa ser diferent pel resto del món, te fa pegar un salt econòmic important, te fa que futbolistes que en la vida vindrien, se pensen en vindre al Villarreal. Ah, és que, Eric, jugar Champions League per un equip com el Villarreal, poca broma, eh?
Sí, és que estem parlant d'un club que no portava ni 6 temporades en primera divisió, no? Que, per exemple, si ho comparem en algun equip que n'hi ha ara mateix en primera divisió d'un perfil paregut, com poden ser l'Eibar o el Leganés, pareixeria totalment impossible, no? Per això, a lo millor, moltes vegades parlem de que l'exemple del Villarreal és molt complicat de trobar en altre clip, perquè és que la història del Villarreal ha anat d'una forma molt, molt ràpida i aconseguint, pues, pràcticament entrar pràcticament tots els anys en Europa, no? Que és una cosa que és molt complicada. I al final, com tu dius, també va ser molt important aquella edició de Champions on van arribar a les semifinals, perquè el Villarreal, en tots els sorteig, pareixia que el que li tocava al Villarreal havia passat, però no, al final van fer història perquè primer tenim un gran equip i després perquè es va demostrar que el Villarreal era un equip que havia crescut, però d'una forma espectacular en molt poc de temps.
Home, això del Covid ens ha servit, Rubio, per a recordar tot això, no? I per a saber qui eres també, que no està mal. Jo crec que també ens ha vingut bé per a molta gent, no? Recordar aquestes coses i centrar-se. Bueno, anem a lo serio, a lo que ja està en marxa, que és la Lliga, perquè ja tenim fetges, ja tenim dies, ja sabem quan s'acaba, ja sabem quan comença, inclús la de l'any que, la de la temporada que ve.
Sí, començarà la Lliga el 11 de juny, acabarà el 9 de juliol i el que més me sorprèn a mi és que el 12 de setembre començarà la Lliga de l'any que ve.
El 12 de setembre comença la Lliga de l'any que ve. O sea, que els futbolistes descansaran, perdó, des del 20 de juliol no, perquè juguen la Champions. Quan acaba la Champions League?
Pues a finals d'agost, en teoria és del Barcelona o és del Madrid, podrien pràcticament descansar 10 dies.
Claro, és que és un poc... Bueno, però bé, això no para. I com diu Cazorla, això ja està ahí.
No quiero ser un ídolo en mi ciudad. Quiero una ciudad donde todos volvamos a pasear.
Pero, a veure si escoltem a Cazorla, que no vol ser ídolo en su ciudad. Quiero una ciudad que se quiere pasear. ¿Te pareix molt pronte lo de setembre, Eric?
Jugant... A mi sí.
Claro, pensant en la Champions...
Molt pronte, perquè recordem que en teoria en el mes d'agost és quan se tenen que acabar les competicions d'Europa i de Champions, i per lo tant,
bueno, si mos
fiquem en l'hipotètic cas de que, per exemple, un equip com el Getafe, que sí, està en Europa,
claro,
el
però,
mateix Sevilla,
però estava pensant jo ara
avançada.
Sí, però estava pensant jo ara en els mundials, ¿vale? Que els futbolistes comencen més tard. ¿Vale? Si la Lliga acaba el 9 de juliol, els futbolistes tenen vacances juliol, tot un mes, que és el que han de tindre, 30, no arriba, 25 dies de descans. Això fa que el dia 20 d'agost tornen a la pretemporada. Com venen acumulada una pretemporada diferent, en setembre tenen un mes de treball. Els que juguen en Europa no seran tots, ¿vale? Però bueno, veurem. No sé si canvia, però Tebas ja ha llançat la fetxa i pa'lante, com els d'Alicante. Veurem. Veurem què és el que s'acaba fent, no? O com dic, però bueno, el que ens interessa és que ja té fetge per tornar. Encara no han llançat el calendari, no? No saben quin dia juga el Villarreal el seu primer partit, Rubio?
No, encara no se sap oficialment. Tot el que pareix indicar és que jugarem el diumenge el primer partit contra el Celta.
Tu creus que juguem diumenge contra el Celta el primer partit?
Sí, perquè com després juguem contra el Mallorca i el Barcelona crec que juga el dilluns, pràcticament només queda el diumenge o el dilluns.
Esperem a veure que s'aclarissin. Mentrestant parla el tècnic del Celta, Òscar García, i parla de la situació en la que estan les coses, no? La tornada al curro i com està l'equip, el seu.
Nosotros teníamos mucha ilusión en estos partidos que nos quedaban embalaídos, que hubiera un gran ambiente y siempre la gente nos ayuda mucho. Y hemos cogido una racha muy buena también en casa y queríamos seguir con ello y para eso el público era primordial. Pero bueno, ahora estamos todos los equipos en las mismas condiciones. Si nos fijamos en lo que pasa en Alemania, pues en primera división los resultados de los equipos que juegan fuera de casa les ha ido mucho mejor que a los de casa. Cambio en segunda división es al revés, con lo que veremos. Yo creo que no nos podemos fijar en lo que pasa en Alemania porque es diferente. Ellos tuvieron solo 3 semanas de parón, nosotros hemos tenido bastante más. Pero lógicamente jugar sin público no es agradable, pero es lo que tenemos que hacer.
Bueno, pues veurem si és així, Eric. Tu creus que serà com en Alemanya, que els de casa els ha costat tant guanyar? Rubio, quants partits dies que havien guanyat des de fora de lo que porten jugat en Alemanya?
Pues sumant de l'altre dia 2 victòries més, són 5 en 3 jornades.
Només han guanyat 5 locals.
Sí, de moment només 5 victòries locals.
Eric, tu creus que passarà això sí?
A veure, jo crec que no. Vull pensar que no, que al final, si no n'hi ha públic, és cert que jugar en casa no té tanta importància, però tampoc crec que li doni avantatge al que juga fora de casa, no? Jo crec que a lo millor també ha sigut per les circumstàncies de començar ara, però jo crec que no, que a la Lliga Espanyola n'hi haurà molta més igualtat.
Veurem. Rubio, fetges ja, els inglesos al final que eren molt reticents ja tenen fetge, els italians que eren reticents ja tenen fetge, ja tenim fetge per totes les lligues.
Sí, per exemple, Itàlia tornarà el 20 de juny, el 17 de juny dimecres tornarà a la Premier, en una mesura que a la gent d'Anglaterra li agradarà molt perquè pràcticament un terç de la lliga la podran veure gratis.
O sigui, en Anglaterra tornen i el que fan és que 1 de cada 3 partits seran obert.
Sí, pràcticament queden 92 partits, 29 seran gratis.
Claro, lo que pasa es que en Inglaterra juguen en cartes marcades perquè, primera, guanyen molta més pasta. Després tenen un mercat internacional molt més gran, lo que els fa guanyar molts diners en la gent que veu el futbol en altres països. I així, per exemple, el tenedor de los derechos, el que... Claro, així teniu que comptar... Claro, perquè així me fa molta gràcia. Odio el futbol moderno, odio el futbol moderno, sempre ho dic mateix. El futbol moderno és anar a cavall o anar baix darrere del cavall. El que va dalt del cavall... odia, no odia res, és feliç. El que va darrere del cavall a peu odia el del cavall, però quan puja dalt del cavall no el baixa ni el tato de dalt del cavall, el que anava baix, eh? I claro, així tenim un problema. El que paga és Roures i Roures vol recuperar la pasta, Eric. I claro, el que ha decidit és regalar el futbol a les residències.
Sí, com comentàvem ahir, la Lliga sí que deixarà en obert per a que puguen veure de forma gratuïta els de la tercera edat de les residències, però la resta, si volen veure el futbol, pues tindran que pagar el que costa veure-ho per la televisió que té els drets.
Bueno, recordem els horaris, Rubio, per la gent se faci una idea ja, 11 comença, però 5, 7 i mitja, 10 i 10 de la nit...
Sí, entre setmana eren 7 i mitja, 8, 9 i mitja, 10, i en cap de setmana els mateixos horaris afegint del de les 5, però ja sabem que tindran que tindre aquestes condicions d'assegurar que no passarem de 30 graus en aquestes hores.
Avui l'equip anuncia que totes les lligues tenen fecha de tornada, Eric, menys la francesa, i diu que estem bobos o què mos passa. Claro, lo que se veía com una lògica en el moment en el que França diu, no França ni el futbol francès, sinó el president diu això s'acaba i no se juga més... Ara dir tot el món, bueno, el que té interès és dir això, nosaltres estem en casa i així està jugant tot Déu. I damunt imagina't el PSG i l'Olympique de Mars de Lió que van a tindre que jugar a Europa, el resto estan jugant partits i ells no.
Sí, sí, és que ja quan es va donar la situació fa ja quasi crec que és un mes en la que van donar per finalitzada la Lliga i van donar com a campió al Paris Saint-Germain, ens va apareixent a lo millor una mica sorprenent perquè estàvem veient que, per exemple, així en Espanya i en la Premier estaven intentant tirar cap endavant i les pèrdues eren importants perquè també superaven els 900 milions, però al ser una decisió del govern pues, se va assimilar, però clar, és que ara mirant que la Sèrie A, la Lliga Espanyola, també la Lliga Anglesa, ja tenen dates per a poder tornar i pareix que la situació ara mateix és prou millor que la de fa un mes, pues a lo mejor sí que puede parecer que ha sido una miqueta precipitada, ¿no?, la decisión en Francia.
Yo creo que deben de haber esperado. Deben de haber visto, a ver, esperar un tiraba eso. Para anularlo siempre está desde temps. Y en un buen protocolo se veía que se podía trabajar. Hoy han visto a Roig ven entrenar al equipo, marca el protocolo. Pero tú sabes que ni un tío de la Liga tipo Polisero controlan que no se arrime ningú y que no fallen re raro, ¿no? Es más, Rubio, me has enviado algo de la Liga, no sé, o tú, Eric, que no han cumplido el protocolo, les han llevado 6 puntos, ¿no?
Sí, va a ser en la Liga Austriaca, si no me equivoco, que al líder, per no cumplir el protocolo en els entrenaments, en els que els jugadors no distancien, no guardaven la distància de seguretat, i per exemple algun no utilitzaven les mascaretes, pues els han llevat 6 punts, han deixat de ser el líder i damunt també han tingut una multa econòmica.
Pues la festa del Cuba Libre del Sevilla, Rubio, podia haver costat cara si haveren fet lo mateix que estos, no?
També podria haver sigut una sanció, això.
Clar, no, és que te vas a dir que hauria sanció. Jo crec que no. En el futbol espanyol, ojo, llevar-li 6 punts al líder per no complir el protocol. Ahí n'hi ha un tio, bueno, tipo Polisero. 2:35, què vos pareix? Si faig una pausa, fem el 3 de copes. Què és el 3 de copes? Bueno, pues buscar a Batalla i Alegre i que mos repassen la setmana un i l'altre. Anem a ello.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos! Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048. MARE, Centros de Educación Maternal. Los tiempos están cambiando y en MARE nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de MARE avanzan contigo.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros
sueños. Madova, Madova, sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049, Vila-real.
Bueno, comencem este 3 de copes habitual. Batalla, què tal? Bona vesprada.
Hola, Jaio, bona vesprada.
Alegre, què tal? Com estàs?
Hola, bona vesprada, Javi.
En fase 2, quasi ja, eh?
Calentant, per a preparar-nos per a la fase 2. Així que, pendents de, en l'àmbit futbolístic, a veure si ja poden entrenar normalitat els jugadors del Villarreal i se pot ja preparar el partit davant del Real Club Celta de Vigo, que a hores d'ara és l'únic objectiu, com se diu durant la pretemporada. La pretemporada se fa per a guanyar el primer partit. Anem a veure si això és cert.
El 11 a jugar, Miguel, tu creus que és massa pronte? Que, claro, és que van estar 15 dies treballant junts, tots.
Sí, la veritat és que és per a tots, no? No sé que sigui el Villarreal i abans, és que la bona notícia és que van a ser tots iguals i tots partixen les mateixes avantatges o desavantatges, no? Però a partir d'ahir, pues, bueno, jo sí que pense que està anant tot molt a pressa, però de l'ahir a avui el pas que se pega és gegant, i esperem que el cap de setmana i se dos siga més gegant encara. No sé si serà bo o roïn, però és que va tot igual, en funció de lo que vol el futbol, va també la societat en si, no?
Claro, perquè a tots els que han estat donant pel sac de que no se podia jugar, que estaven de això, bueno, hi havia ahí tots aquests policies de balcó, i estan locos del futbol, claro, ara veus, Toni, que en França se peguen de cabotats. Però tu vos imagineu si Espanya fa com França i Sánchez diu el futbol no se juega perquè no se juega i ara van a tornar totes les lligues menys tu? Claro, el lío es guapo. ¿Vosotros imagineu nuestro Real Madrid perdent una lliga perquè el president del govern diu que no se pot jugar i ara estem veient que va jugar hasta la lliga de Madagascar?
N'hi ha que... És que la Sònia ha que tindre molta cura, molta paciència i anar conforme vaig evolucionant tot. El que ha passat a França, anem a veure les conseqüències que té en la seva lliga. També hi ha que dir que no és el nivell de la lliga espanyola, ni el nivell de la lliga anglesa, ni la italiana ni l'alemana, podríem dir que és la quinta lliga, perquè ja no posen ni a la holandesa ni a la belga. I, claro, i és el que venim dient així. Primer, la seguretat de tots. I conforme anem evolucionant tots, té que continuar creixent en les seves activitats i la societat, i una de les societats importants, però la que representa econòmicament, també a nivell d'oci, és el futbol. I, bueno, pues, se dona un pas endavant, a més, en mesures de seguretat excepcionals que se pot permetre el futbol, perquè a més li dona opció a generar ingressos, no oblidem això, que el futbol genera ingressos en aquest moment de crisi per a que altres esports i altres esportistes puguem viure, per això se li ha donat el permís, no ho perdem de vista, pues endavant, jo crec que n'hi ha que viure aquesta nova etapa, que el que estem en casa o és que a nivell de no poder pues, fer la vida normal com tots, pues tindrem una opció més d'oci i de la que disfrutar.
Bueno, la veritat és que de com se va ficar el protocol a com estan en les coses, Miguel, ha canviat molt, eh? La història és molt diferent, eh?
Sí, i la gent s'atreveix a fer coses, no? Ja s'està parlant també que pugui haver algun campus, el Villarreal que també està ja pràcticament en marxa, crec que se pugui realitzar aquest estiu. Bona notícia, no? Jo crec que al final està tota la normalitat. Està clar que tenim el risc de que puguem pegar i se passa enrere, però bueno, si ve i se passa enrere, el pegarem i ja està. El que no podem més ara és estar a penses de lo que pugui passar i si, i va passant el temps i no evolucionar, no?
Vos pregunte, el futbol...
És com tot, Miguel, que tirar cap endavant... Estic d'acord amb tu, no podem, sí, n'hi ha que prendre decisions, no podem estar parats, màximes mesures de seguretat, màximes mesures sanitàries i anar creixent. I el futbol és un reflex, com tu dius, de lo que és la societat. Estem evolucionant en el treball, en les terrasses, en tot, pues, també en el món del futbol, que crec que ho està fent millor la desescalada que s'està fent en altres situacions d'esta mateixa societat, perquè un dia que vegades feia una volteta pel carrer i donar-te coses que també faria...
Claro, és que és surrealista, tots els que mataven el futbol i ara plenen les terrasses dels bars, tio. És molt més fàcil que te contagien la terrassa d'un bar que jugant-se un partit de futbol. Claro, al final, dius, no sé si el futbol és el referent, per i se'n veig a dir, és que el futbol... Al final el futbol s'ho paga ell. Vos pregunte, igual l'any que ve la gent entra al camp, és possible que entre un terç de la grada? És a dir, en Villarreal d'uns 15.000 pues podrien entrar en 6-7.000 perquè el camp és de 23.000, 7.000. Com ho faríeu? Sortejo de cada 3? Com ha fet el València? Si perdones els diners o has anat molt al futbol, tens prioritat per comprar en 3? Quina sensació teniu de cara a això? Primer, que entre gent, si creu que pot entrar gent l'any que ve, i després com se pot fer?
És difícil d'arreglar, no? I sobretot més difícil encara contentar a tots, no? Recordem, per exemple, que ara estem en una situació que, desgraciadament, també ens podem trobar en què hi haurà molta gent que estarà en el paro, no? En l'atur. Mm. I el Villarreal, de l'any que ve, també tindrà que prendre potser les mateixes mesures que ve prenent fins ara. No sé, és difícil perquè segurament, si no poden anar tots, s'ha de tallar en algun lloc i hi haurà gent que estarà més perjudicada que altres, segurament. La manera de que estiguem més just, pues és difícil ara mateixa, no? De presenciar qui té més dret o no a poder estar. Bueno, però sí que és veritat que lo del carnet d'oro i de més, si pot jugar una bon bagatge, no? No.
Alegre, com veus lo d'entrar al camp de futbol en què ve?
Mira, jo crec que n'hi ha ganarà pams. De moment hi ha la intenció de que pugui entrar el públic. Tindrem que esperar a veure com evoluciona la pandèmia, si va tot com està ara i anem baixant i ens encontrem en una situació més normalitzada. Bueno, pues n'hi haurà que buscar les alternatives que cada club cregui convenient. Claro, tindrà que valorar el Villarreal, la capacitat, tots aquests detalls que tu dius, mirar com ho pot fer. Jo el que sí que tinc és absoluta confiança, perquè el Villarreal, si en algo ha sigut pioner, és en tot aquest tipus de mesures i ajudes que ha donat i facilitats. Estic convençut que el Villarreal, quan prengui la decisió, que crec que fa bé de no precipitar-se, així ara n'hi ha que tindre molta tranquil·litat i no precipitar-se, el que tinc clar és que quan prengui la decisió ens sorprendrà gratament. Coneixent el Villarreal Fernando Roig, super completament segur.
És que ara tens un problema, els que han regalat l'abono, que per cert són els dos que estan per baixar, i el Getafe, que això claro. També n'hi ha que mirar-ho. Claro, ara tu, si tu claro. Regales l'abono per tots i ara només poden entrar un de cada tres cada partit, o ho fas per sorteo, o... Claro, crec que has d'anar massa pressa, com tu dius, veia la situació. Faceta esportiva, se trenca Funes Mori pel que queda d'any, el que tampoc li tanca les portes d'una possible eixida, i mos deixen tres defenses llevant. Problema gordo, problema greu, juga Mario de lateral, de central, Miguel.
Bueno, també està Bruno, no? Bruno, a lo millor perquè no podem provar de més la posició, ja que surto també. La veritat és que és un contratemps important, no? Perquè, clar, una cosa és que ja saps que a partir d'ara no va tenir marge de maniobra en el tema de centrals. Qualsevol contratemps en central ja te va deixar molt mermà de cada este partit, perquè això és una cronometra i en aquest tipus de proves pues, està clar que cada setmana és important tindre el màxim de temps a la gent possible per a poder rotar inclús, perquè no, dosificar en cada partit, no? A la gent. Per tant, diríem que és un contracte important perquè diríem és el teu tercer central ara mateixa, no? Sí. Ara pues, veurem de quina manera ser l'estructura d'equip i qui pot fer-hi funció en algun partit concret.
Toni.
Per a mi és una baixa important. No podem oblidar que el tercer del central, el central del Villarreal, és central internacional argentí. Jugador de nivell, i a tu el que té que donar el plus és la banqueta. Per un jugador, a més, físicament fort, que per a aquest tipus de competició, que és una competició nova, que van a ser 11 partits i que anaven a moments puntuals en què tu tindràs que posar tot i fer un futbol directe perquè no n'hi ha en demà, sinó claro. Que n'hi ha que guanyar partits en Funes. Jo crec que per un jugador que li podia donar moltes variants. Mira, al Villarreal.
Jo això que acabes de dir és la clau per a mi. És com un Mundial, ho acabes de clavar. I en un Mundial tu recordes, per exemple, que va ser vital i són vitals aquest tipus de jugador. Te pots jugar de mig centre, te pots jugar central, a pilota parada un jugador descomunal. Si estàs perdent, el pots tirar dalt o per pressionar. Si estàs guanyant, te pots defensar. És una baixa puntualment, per mi, molt sèria. Per mi és un problema per això.
Sí, una baixa per a mi, per el funcionament del que va ser una competició d'aquestes característiques curta, una baixa molt important. I perquè, és el tercer central, i així parlem de Funes Mori de molta alegria, yeah. I és un jugador internacional argentí que quan hi ha 40.000 equips que vulguin tindre en les seues files. El que passa és que nosaltres tenim al Viol i a Pau, ara costa, però tindre aquest tercer central d'un nivell en característiques diferents, però d'un nivell paregut als titulars és important. I després, en els teus plans de futur, si no comptes en el jugador o el jugador volia eixir, pues, també és un altre contratemps de cara al futur immediat.
I com veieu la competició? Va haver futbol tots els dies, van a tindre que jugar en 32 dies 11 jornades, o sigui, això va ser un Mundial batalla, allò que ens sentàvem a les 4 a veure el futbol i fins a les 12 de la nit sense parar.
Sí, no, la veritat és que va ser algo que de cara a l'espectador va ser molt atractiu, no? El que passa és que també van ser horaris reduïts, cosa que en un Mundial sempre s'agarren 3 o 4 franges horàries i saps que sempre tens un partit, però sí que és veritat que la sensació que dona és que veurem el Villarreal si pot arribar en opcions pràcticament a les últimes jornades, i això seria una notícia important, no? Perquè jo crec que a partir de la segon, els primers 15 dies, jo crec que hi haurà molts equips que ja comptaran ben poquet per tindre coses que jugar-se, i això pot marcar moltíssim el que és el futur del partit, no?
Sí, jugar-se depèn, claro, de les dues primeres jornades, perquè si Espanyol o Canet les primeres dues jornades les perden, pues ja n'hi ha dos candidats que l'haig de baixar, i pues, això pot modificar la fase final del campionat, i per la part d'alt també el mateix. Però al final això és futbol professional, està la televisió, tots se juguen molt, n'hi ha molta pressió, i torna a dir el que deia al principi. Jo crec que Calleja a hores d'ara té que fer la pretemporada pensant en el partit de Balaïdos.
Sí, sí.
Que arranques esta lligueta de 11 partits en una victòria, uf, canvia tot.
En Alemanya...
L'arranque guanya ni l'arranque perdent és un món totalment diferent.
Sí, sí, en Alemanya estem veient que...
El Mundial, el primer partit és determinat. Sí. Aquest tipus de competicions.
I això, això t'importa perquè nosaltres no som d'aquesta mentalitat. Sempre hi som dièsels, sempre hi som pensant que demà ho arreglaré, no? Ja estudiaré demà. I som un equip, excepció en Marcelino, nosaltres començar sempre a començar fent el tarambana. Mai hem començat ficats de veritat en el que toca, eh? I això és un problema. Bon dia, en Alemanya han guanyat tots els visitants. A casa costa un món guanyar, tio, però un món, eh? No sé si és que el futbolista se sent estrany perquè no hi ha gent, no se concentra en el que toca, o que el rival està més còmode, però... Miguel està guanyant tot el món fora.
Sembla que és més còmode el destruir que construir, no? És un poc la lectura que se pot extraure d'això, no? La gent que, per exemple, té que intentar o està un poc més obligada a guanyar i intentar practicar més futbol, li costa més que el que fa aquest futbol més pràctic, no? Al final, més resultadista. Bueno, doncs, hi haurà que jugar en totes aquestes cartes, no? Jo crec que al final el Villarreal, per lo que és el calendari que tenia, n'hi ha camps complicats que té que visitar, que ara mateix, pues, sense dir aquesta pressió, jo crec que també poden ser un poc més assequibles, no?
La jugada de Gres, que Matos juguen més en casa que fora, crec.
Jo crec que els bons, tenen, com més bo és l'equip, més fàcil ho té en aquests moments, perquè té altres factors que hostils que habitualment té en camps complicats, sí. Que a hores d'ara no es ve. Mateix, per exemple, el dia, no sé si ha jugat ja, no ho sé, però parla de memòria, i no parla de mi, del Villarreal, que vaig al Madrid a jugar a Sant Mamés, o al Reino de Navarra, sense públic en públic, del nivell Barça.
Sí, sí.
Però, ese factor va... Les actituds arbitrals, anem a veure com són, hasta quin nivell d'influència, no en les jugades clars, no en el penal, no en les fora de joc, això del Barça, no. En aquestes altres coses que van passant durant un partit, claro, n'hi ha moltes incògnites, Javi. Crec que en aquest format el que és guanyant és el que té millor equip. Té més possibilitats i més diferències que antes.
Ale, per acabar...
Jo vull veure les possibilitats tàctiques també que hi ha en els canvis, eh? Això també és unes possibilitats tàctiques que te dona, que ja que tindre lliçons molt apreses de modificar un partit en marxa, eh?
Ho veurem, això és per Calleja, alegre.
Noves les que anem a tindre.
Sí, sí, són moltes novetats. Per acabar, una, avui ha anat el jefe a veure l'equip a entrenar, bo això, que el vegin propet, i que estigui allí, i vos pregunte, ¿se podrà escoltar i seguir el futbol en un públic tipo comèdia americana, en la TAO, que aplaudirà de broma, o escoltar futbolistes dice de tot? Què li diu, Alegre?
Jo vi la Real. Però si me quedes sense cobertura o sense bateria per no poder escoltar Ràdio Vila-real, pues provaré, com crec que en bon criteri l'operador va tindre les dues opcions d'àudio, escoltar en crisis de l'ambient, i te dic sincerament, el nivell de nerviosisme del partit me portarà a posar una cosa o una altra. En partits que no m'importen, pues veurem, segons l'estat d'ànim, pues faré una cosa o una altra.
Miguel, tu què faries? Escoltaries els futbolistes parlar o què?
Com a curiositat, sí. Com a curiositat també és algo que, bueno, pues hi ha molts novetats, no? Veuríem de quina manera se parlen, com s'escolten, què es diu els tècnics, però clar, que al final jo crec que guanyarà el que és el seu ambient, no? Perquè ningú dels protagonistes voldrà que el pillin en cap renúncia, no? I al final jo crec que el seu ambient al final serà un seu ambient que serà una mica fals, però que al final jo crec que serà més normalitat del que és el futbol, no?
A mi m'encanta la gent que critica això dient que el futbol moderno, i després dius, joder, jo que he vist molts partits de preferent i de primera regional, el futbol és així, no n'hi ha gent a la grada, sense els futbolistes, el camp està buit.
Doncs enguany, Javi, de partits de la segona divisió A,
sí.
jo, en los pajaritos, en 40.000 camps, que un dissabte per la vespre a les 4 se sent tot,
Sí, sí.
No me lo agarré, me va a perder fumar. No sé, tallar son cosas del momento que me estoy quedando sin batería.
Molt bé, pues hasta así hemos arribado. Alegre, batalla, gracias, cuidevos.
Una hora. Molt bé, molt tarda, senyora. Company, adeu.
Madova. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Óptica Villarreal prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya os atenderemos con cita previa. Llama al 964 53 1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Doctor Font, número 7 de Villarreal. Te esperamos.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
2:56, ahí teníamos Alegre y Batalla en la seva manera de veure les coses. Lo que ve ahora, Eric, cree que te va a agradar. Rubio, no sé si tan... Anem a parlar de l'eSports, de la lliga paral·lela de PlayStation i del representant o un dels representants del Villarreal de futbol en aquesta competició, perquè també torna la lliga eSports. Eric, explica què és la lliga eSports, si ho saps, claro.
Sí, bueno, per a la gent que no ho sàpiga, és com si fos una lliga que es juga en un videojoc virtualment en el FIFA i que cada club de la lliga pues, té els seus representants, que són gent que la veritat és que es juga molt, molt bé al FIFA i que representen al club, en este cas al Villarreal Club de Futbol.
Nosaltres ne tenim dos, un d'ells és Rafa. Rafa, què tal? Buenas tardes.
Hola, què tal? Aquí estamos.
Tu eres el representante o uno de los representantes del Villarreal en el torneo de la Liga de eSports.
Sí, estamos mi compañero Óscar y yo y tenemos como manager a Rubén.
Uh-huh. ¿Cómo es que le pillas tanto a esto?
Bueno, porque es algo muy muy divertido, empezó siendo un hobby y acabó siendo pues lo que es ahora, un trabajo al que hay que dedicarle mucho tiempo y muchas horas para llegar al nivel y competir.
Claro, eso iba a decirte, para jugar, bueno, yo ya me ha pasado la época, pero mi hijo no, para jugar a esto, para jugar al fútbol como lo hacéis vosotros, hay que tener una práctica brutal, o sea, es casi como decir, bueno, el que toca el piano que tiene que tocar todos los días o el futbolista que tiene que entrenar todos los días, ¿no?
Yo creo que como cualquier deporte o como cualquier arte tienes que echar tus horas de entrenamiento, habituarte a ello y luego competir, habituarte tanto, bueno, tanto física como mentalmente, sobre todo mentalmente a ser un eSport en este caso.
Bendito trabajo, ¿no? Estar jugando al fútbol en la Play. ¿O no? Sí, ¿o también cansa?
Sí. Cansa muchísimo. Yo te aseguro que, sobre todo en torneos en los que tienes que estar horas de concentración, de tensión, cansa mucho. O sea, te agota mentalmente, te lo aseguro.
¿Tú cuántas horas puedes jugar en un día?
Pues depende mucho. Porque yo, aparte, tengo también mi trabajo, aparte de esto, y es que depende. Sobre todo cuando hay un torneo cercano, como el de la Liga, pues sí que solemos jugar, pues no sé decirte horas. 4 o 5 horas, a lo mejor. Pero es que depende mucho el día.
Oye, en esto también cuenta mucho la habilidad propia, aparte del entrenamiento, ¿no? Es como, igual que el fútbol, o sea, hay gente que tiene esa habilidad innata de saber qué hacer, como dices tú, de no perder los nervios.
Sí, es un cúmulo de cosas. Al final es pues como pasa en todos los deportes. Yo creo que algún jugador pues se destaca más por la mentalidad, otro más por la habilidad, otro, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces,
sí, sí.
Pues hay que encontrar ese punto que te haga ser mejor que el resto.
Iba a decirte.
Es como otro deporte más, al fin y al cabo. O sea, tiene su parte mental, su parte de habilidad. O a lo mejor un jugador juega más a posesión, otro jugador juega más rápido, otro jugador te defiende mejor. Hay muchas variantes.
Oye, ¿y los futbolistas son muy mancos en esto? Porque juegan mucho, te lo digo yo. Esto se pesa media vida en un hotel y está todo el día. Yo me acuerdo cuando nadie lo hacía, que ya se llevaban la Play en una maletita preparada para jugar en cada hotel. ¿Son buenos los futbolistas jugando al fútbol en la Play o no?
Pues yo no conozco de ninguno que sea especialmente bueno. Sí es cierto que sé que juegan bastante, pero hombre, se defenderán, pero para llegar a nuestro nivel, que es que nos dedicamos a esto profesionalmente, no, yo nunca he oído de nadie, por lo menos, que tenga tanto nivel.
¿Y
por
tú?
Ejemplo, ahora sé que aquí Agüero, con esto de la cuarentena, está jugando mucho al FIFA, pero digo, no, tanto Agüero como muchos otros ahora con la cuarentena han aprovechado y están haciendo directos, pero no están al nivel.
No lo ves. bueno, jugaron, Pau Torres representó al Villarreal, luego lo hizo Morlanes. Bueno, como decías...
Sí, el torneo este D-Day, el famoso torneo
D-Day. Vosotros, tú ahora mismo tienes que competir en tres torneos distintos que se van a poner en marcha online, por cierto, porque antes eran presenciales, de la Liga. ¿Con qué aspiraciones vais? Porque tú llegaste a ser subcampeón, creo.
Sí, es la competición de la Liga, la propia Liga de Fútbol, que ha organizado esta competición, y son cuatro torneos online y la gran final. En estos torneos online... pues los te dan una serie de puntos según cómo acabes. Entonces los 16 que más puntos consigan entre estos cuatro torneos online pues van a la gran final, que es antes era presencial, pero ahora desde que pasó todo esto de la pandemia pues se hace también por seguridad de forma online.
Está bien el campeonato de la Liga, ¿es de los más potentes, digamos, que se puede jugar a este nivel?
Sí, a nivel nacional sin duda es el torneo más importante. Da puntos para clasificarse al Mundial de eSports, porque luego, aparte de las competiciones nacionales, están las competiciones internacionales. Esto es un mundo...
Sí, sí,
grande.
Ya lo tengo claro.
En un mundo muy grande.
No, es igual que el fútbol, realmente. Al final tenéis los mismos parámetros.
Sí,
hay un europeo, supongo, habrá un Mundial. ¿Tú representas al Villarreal en esas competiciones o no, ya no, solo en la Liga?
Sí, en principio, mientras dura la Liga, estamos en el Villarreal. Luego ya el año que viene o los próximos años, no lo sé, pero de momento este año sí estamos representando al Villarreal.
O sea, que os fichó el Villarreal, ¿no?
Sí.
¿Y quién fue el que tuvo el ojo para decir, yo quiero a Rafa?
Pues, no sé cómo decirte, el Villarreal necesitaba buscar a jugadores que le convenciesen, como todos los equipos, y... A nosotros también nos interesaba entrar en un club como el Villarreal y bueno, fue un poco así, o sea, interés por ambas partes yo creo que salimos beneficiadas y un poco por eso. Actualmente voy el cuarto, el top 4, o sea que ya tengo ya al 99,9 por no decir 100% mi plaza asegurada en el top 16.
¿Cuántos
dos torneos online y luego la gran final?
Eso es, claro, va por media. ¿Cuántos partidos habrás ganado últimamente?
¿En este torneo?
Sí.
¿Te refieres?
Sí.
Pues en el último torneo online que hubo, que ocurrió antes de la pandemia, fue en febrero, creo que recordar, o marzo, pues se apuntaron cerca de 3.000 personas, creo recordar, y yo quedé segundo. Hubo que ganar 10 rondas, y la ronda undécima, que era la final, perdí la final contra un jugador de Las Palmas, pero bueno. El objetivo era conseguir puntos para clasificar.
Oye, ¿qué iba a decirte? Los futbolistas y sobre todo la gente que juega, ¿les gusta el fútbol a la gente que juega a la Play y eSport? ¿O no tiene por qué?
Sí.
¿Le gusta?
Ten en cuenta que todos los que jugamos al FIFA, a la Play, es porque nos gusta el fútbol.
Eso iba a preguntarte.
Entonces, claro, sí, sin duda.
Vale,
no conozco a nadie, de hecho, que no le guste el fútbol y juega al FIFA.
Y las cartas de los jugadores que marcan un poco el nivel de cada futbolista. Yo tuve una temporada que me interesé por ellas, por las del Villarreal, los conozco bastante.
Sí.
Y la verdad es que están muy ajustadas. Yo me quedé alucinado porque es un trabajo muy serio. O sea, no es, no sé cómo decirlo, no es aquello de decir, no, este rapidito lo pongo rapidito. No. O sea, tú coges una carta, incluso los mismos futbolistas se pican por ello, ¿no? Se mosquean por no tener más puntos, por haber gente que tenga más.
Sí. Tienen todas sus estadísticas, aceleración, ritmo, fuerza, agilidad, sí. Tienen, no sé, como cientos de estadísticas. Y eso, claro, eso tú tienes a la hora de poner una carta u otra, tienes que también estudiarlo y poner... Uh-huh. Echarle horas a eso, no solo a jugar, sino a pensar qué equipo vas a poner.
¿Y tú con qué equipo juegas?
Es que se compite en FIFA Ultimate Team, no sé si...
Vale,
si
sí, sé lo que es, sí.
Entonces, claro, tú tienes que formarte el equipo, en este caso pues con jugadores... En el caso de la Liga tienes que jugar con jugadores que actualmente juegan en la Liga, o sí, con iconos. Los iconos son cartas que ya están retiradas.
Sí, tops. Y, por ejemplo, Pires, iconos, Riquelme, claro. Sí, Forlán...
Eso es, tienes que jugar con jugadores de la Liga, mm, o con iconos que alguna vez hayan jugado en la Liga. Mm. Entonces, por ejemplo, yo por ejemplo tengo a Gerard Moreno de revulsivo, lo saco de suplente.
Eso es decir,
es el único del Villarreal. Cazorla, por cierto, han hecho una muy buena carta en unas promociones que se llaman, en este caso, Equipo del Año.
Sí, lo he visto. Y luego por jornadas también te suben, ¿no? Que es el equipo IF o algo así, el jugador IF, ¿no? Que le dan, pues, si sí, metes dos, sí, tres, sí, goles, te echate. Sí. ¿Del Villarreal quién es el mejor?
Del Villarreal ahora mismo es Cazorla. La mejor carta que han sacado del Villarreal es Cazorla, la que te he dicho, la del, sí, Team of the Season, se llama, el equipo de la temporada.
Y luego, así, para elegir, que digas, este Chukwueze, por ejemplo, que es una bala, tiene buena carta, al ser joven todavía no.
Los dos mejores, sin duda, son Cazorla y Gerard Moreno, que han sacado ambos cartas del equipo del año. Luego, por ejemplo, Paco Alcácer es el, yo diría, el tercero que mejor carta tiene.
Uh-huh. Y para acabar,
esos tres.
Lo curioso, porque yo, bueno, te digo, estoy rodeado de eSports amateurs. Había cierto mosqueo, muchos seguidores amarillos, porque Riquelme no tenía una carta top, y creo que ya la tiene, ¿no? Creo que le han sacado una carta de esas, sí, bestiales.
Sí. Desde hace un par de meses sacaron una carta de Riquelme. Hay que decir que los iconos tienen cuatro versiones, ¿vale? Según su momento en su carrera futbolística.
Vale.
La más baja, la mediana, la alta, y luego sacaron a partir del año pasado otra, ya la cuarta, que es como el mejor momento entre toda su carrera.
Y el de Riquelme es cuando estuvo aquí, ¿no? Se supone.
El de Riquelme, me imagino que sí, cuando estuvo en Villarreal. Sí, sí.
Pues Rafa, que tengas mucha suerte. Vuelve la Liga, vuelve eSports, y mira, yo supongo que todo tiene que volver. Que tengas mucha suerte, a ver si puedes ganar, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, pues este es un desjugador del eSports. Eric, me ha recordado de tú, ¿eh? La mayoría de cosas gracias a tú, ¿eh? Y al Mufi, que me pegué una barrila en todo eso.
Hombre, ahí estem, ¿no? Al final, pues, chuem con Podem, no tenim, obviamente, el seu nivell. Però que sàpigues, Javi, que n'hi ha molts de nostres oients que també li donen allà a la Play, i al FIFA.
Sí, bueno, està agarrant molt de bola, això, eh? Ha dit que els futbolistes són un poc mancos. Que no la toquen molt bé, això, eh? No està mal.
N'hi ha de tot, eh? Per exemple, n'hi ha un jugador de la Premier que fa poc va quedar entre els 100 millors un cap de setmana, que és Diogo Jota, el que juga en el Wolverhampton, que pareix que també se li dona bé la Play.
O juga poc o és poc de casa. Home, Ralfitita, com li diuen a este, que l'any passat va ser subcampió, eh? Va a quedar segon, o sea, creo que de un campeonato de 5.000 personas, ¿eh?
Sí, la suerte es que el Villarreal te hemos representado en el equipo también de eSports.
Rubio, ¿tú te apasionas o te agrames del fútbol de veres? ¿Preferís la Liga Bielorrusia que un partido de eSports de estos?
Yo preferís el fútbol real.
Sí, el que fa, sí. Bueno, tot está bien, ¿eh? 3 y sat, no bona neu.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Coca Malfeta, Empedrao, Pilotes de Frares, Baroset, Aigua Llimó, Caragolà... Quina recepta popular de Villarreal la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundacióncaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Villarreal.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Villarreal t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Villarreal, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Villarreal amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals COVID-19.
Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Nou minuts passen de les 3 de la vesprada, hora d'anar tancant la paradeta. Rubio, alguna cosa més que tinguem que saber d'aquest proper cap de setmana futbolístic? Algo interessant?
Pues torna a la competició amb els països: Polònia, Sèrbia, Àustria, Lituània, Israel, Croàcia, Ucrània, i per a mi important, la única lliga de moment femenina que tornarà serà en Alemanya.
Eric, alguna cosa més?
Pues mira, per a tancar, afegir que pareix que la Lliga té en la seva mentalitat, quan torni el futbol, en el minut 20, fer com un xicotet homenatge, ficaran uns aplaudiments de fons en l'edició dels partits per a commemorar un poc el seu respecte, no?, a les víctimes pel Covid i també per a respectar aquelles persones que han estat treballant per a intentar lluitar contra la pandèmia.
Bueno, el minut 20, bueno, és un bon detall. Dilluns més, gràcies xiquets, passeu bé, descanseu, disfruteu i cura, no feu el loco ni el cabra, que el bitxo encara està per allà fora. Adeu.
Adeu.
I a tots vostès del mateix, disfruten, passeu bé, però en tranquil·litat, que això encara està a meitat de la primera part, bueno, diguem que ha començat la segona part del partit, pareix que hem empatat i comencem a remuntar, però a la mínima tonteria ja sabeu on podem anar. Per tant, vinga, que sí, que podem. 3 i 10, adeu i gràcies.
Villarreal Sports, Radio Villarreal.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Son tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Isma Romero, Florida Blanca, eso te suena, ¿no? El grupo.